Saludem com cada dimarts a Júlia Guimerà, economista que ens acompanya cada setmana analitzant els temes més destacats de l'actualitat econòmica. Bon dia, Júlia, què tal, com anem?
Bon dia.
Bueno, avui podem començar parlant de la campanya de la renta 2023 que ja ha començat i que porta algunes novetats, no?, respecte a anys anteriors.
Bueno, faré un poc de professor un poc perquè, bueno, un poc explicar el que és la renta. Bueno, normalment, pues, bueno, l'Estat és com una empresa que té uns ingressos i té unes despeses. Clar, però bueno, aquests ingressos normalment són els tributs. Els tributs se divideixen en dos, el que són tasses i el que són impostos. Bueno, les tasses, bueno, sempre és un pago obligatori que fas, però sempre va acompanyat a un servei, com pugui ser la tassa de mesures. És pràcticament insignificant. I després els impostos són pagos obligatoris que tu directament no recibixes res. El que passa és que serveixen per fer per moltes coses, doncs per sanitat, per educació, per la Casa Real, etcètera, etcètera, per l'exèrcit. I, bueno, doncs podríem dir que dins d'aixòs impostos podem distingir dos tipus d'impostos, els impostos directes i els impostos indirectes. Els impostos directes són aquells que graven la ganància de les persones o bé la riquesa. I entre ells, el principal de tots és l'IRPF, l'impost de la renta de les persones físiques. També està com a impost directe, doncs, l'impost de societats, etc. I després està l'impost indirecte, que és el que grava el consum de béns i serveis. I aquest és el principal que tenim, és l'IVA. Bueno, un país sempre és més just quan se basa més en impostos directes que en indirectes. I els oients me preguntaran, doncs, per què? Pues bueno, pues perquè quan tu normalment graves a una persona, per exemple, per lo que guanya, tu coneixes aquesta persona i pots saber les seves situacions personals. Per exemple, en l'IRPF, pots saber si és família numerosa, pues a lo millor pagarà menys, pots saber també si és més gran de 65 anys, pues pagarà menys, i totes les circumstàncies. I també, si guanya menys, pues pagarà menys. En canvi, pues bueno, els impostos indirectes, com és l'IVA, tot el món paga igual. És igual. És a dir, que paga igual la persona que fa que se compre pataques un ric, que pagaria en aquest cas el 4% d'IVA, que un pobre. I bueno, pues bueno, sempre se passa que les societats més justes sempre tenen pues, la seva base en impostos directes, i sobretot és l'IRPF. Bueno, pues Espanya, en teoria, l'impost que més recaude és l'IRPF. Per tant, estem en un país que verdaderament pues, bueno, és més just, ja que controles més els qui més guanyen. Bé, i el segon impost principal de lo que més se recauda és l'IVA. Però, bueno, en molta distància està el que és l'impost de la renta de les persones físiques. I el tercer impost que més se recauda pues, seria el de societats, que sempre tenim el problema de que, verdaderament, pues, ahir fugissin molt les grans societats que paguen molt pocs impostos. Inclús volia posar un impost mínim del 15%. Imagineu-vos que l'impost de la renta de les persones físiques va pràcticament del 19% fins al 47%, que és moltíssim en comparació d'ahir. L'IVA també podem dir que, bueno, que també grava productes de primera necessitat, només va al 4%. Recordem que en Espanya tenim tres tipus d'IVA, que és el 4 o el 10 o el 21%. Bueno, doncs he fet un poc el resumen d'això. Pues, bueno, doncs tornem a lo que és l'IRPF, que verdaderament pues, bueno, pues comencem la campanya de pagar l'IRPF, que seria el que vam tindre d'ingressos en el 2023. És a dir, què grava? Pues gravarà els ingressos d'una persona física que sigui resident en Espanya, és a dir, que estigui vivint sis mesos més un dia, com a mínim, perquè sigui resident, i de tot l'any 2023. Bueno, este seria el que és. Què passa? Pues bueno, pues ja tenim el que és la campanya de renta. L'IRPF és un gran impost que pràcticament està nyant pràcticament 23 milions de declaracions. Fixeu-vos que la població espanyola són 48 milions, doncs un de cada dos presenta aquest impost de la renta a les persones físiques. I clar, doncs sempre, d'aquests 23 milions de declaracions, doncs quasi la majoria eixen a tornar. És a dir, que en teoria no és que el govern te torni diners, sinó que tu has pagat de més i el que has pagat de més t'ho torna. I, bueno, pues la majoria, entonces. I pràcticament de pagar, de gent que, de declaracions que s'ha pagat, són 7 milions de persones. 7 milions de declaracions, perdó. Bé, pues bueno, el que és el total a tornar per part del govern serien 11.650 milions d'euros. Però el total a pagar d'aquestes persones que paguen, pues és més, 18.908 milions d'euros. És a dir, és més a ingressar de diners que a pagar. Però el que passa és que hi ha més gent que li tornen que pague. Bueno, pues este impost es comença a partir del 1 d'abril, a principis d'abril, i s'acaba el terme el 1 de juliol. Hi ha novetats. En la Comunitat Valenciana, doncs, bueno, és una història, sempre ens estan demanant el mateix. Doncs, aquest any és de deduccions de dentista, de ulleres, de deport, etc., que, bueno, que és com a novetat. A nivell estatal, doncs, està la deducció de compra de cotxes elèctrics, que també doncs, això afectaria a tota Espanya. Bueno, que també com a novetat, doncs, tots els autònoms tenen que presentar declaració de renta i també tenen que presentar obligatòriament declaració de renta és que tenen un ingrés mínim vital, i aquest ingrés mínim que dona el govern per a una persona que no tingui recursos, que suposo que és sobre 400 i pico. Més que tot, aquesta gent té que presentar la declaració de renta, però no pagarà, i suposo que el govern és un poc per controlar aquesta gent. Aquest any hi haurà molt més recaudació, és a dir, felicitats pel govern, doncs perquè hi haurà molt més recaudació. Primera, perquè hi ha més, l'economia ha anat bé, hi ha molta ganància patrimonial perquè la bolsa ha anat molt bé, per tant, aquesta gent que ha venut en bolsa ha guanyat prou diners i tindrà que tributar. La campanya és parella a un altre impost, que és l'impost de patrimoni, que es té el present molt, molt menys gent. I, bueno, i en moltes comunitats autònomes l'han llevat, com pugui ser la de Madrid, ara la d'Andalusia, etc. El que passa, aquest impost grava el patrimoni net d'una persona física el 31 de desembre de cada any. És a dir, dic patrimoni net perquè s'ha de posar tots els béns i s'ha de restar les deudes. És a dir, entonces això se diu patrimoni net. Bueno, este impost, pues bueno, el problema és que ha xocat en un altre impost que ha posat el govern, que és l'impost de solidaritat de les grans fortunes. I clar, el que passa, que les comunitats que havien llevat aquest impost, com pugui ser Madrid, Andalusia, pues resulta que ara l'han tingut que tornar a posar, pues perquè, claro, les que no pagaven això, pues ara entrarien a este nou impost, que són, la majoria són els madrilenys, perquè els que ja fan impost de patrimoni, pues pràcticament el que paguen en impost de patrimoni ja se deduix d'aquest impost. I bueno, pues bueno, en este cas tornen, podrien dir que bueno, aquestes comunitats autònomes tornen a tornar a ficar-lo. Bueno, aquest impost de solidaritat, bueno, afecta sobretot a persones físiques que tinguin més de 3 milions d'euros. Claro, és molts de diners, això, perquè, claro, recordem també que l'impost de patrimoni de la Comunitat Valenciana, pues, és a les persones físiques que tenen més de 600.000 euros, i en la Comunitat d'Aragó és a les persones físiques que tenen més de 500.000 euros, que pràcticament... I, bueno, podem dir que Catalunya, València i Aragó no l'han llevat, aquest impost. Bé, la qüestió és que este mes, el mes d'abril, ja se poden presentar les declaracions per internet. A partir del 7 de maig ja se podrà presentar per forma telefònica, és a dir, però sempre demanant cita prèvia. El dilluns 3 de juny ja s'obrirà el plaç per a que se pugui presentar d'una forma personal, se pot anar a l'agència tributària i ja presentar la declaració. El dimecres 26 de juny s'acaben el plaç per a la presentació del resultat, és per a la presentació positives en domiciliació bancària, és a dir, les persones físiques que tenen que pagar i que estiguen en domiciliació bancària. I el dia 1 de juliol ja s'acaba el límit de presentació per a totes les declaracions. Bueno, novetats que ha fet l'administració, pues, bueno, ha fet una ajuda per als majors de 65 anys, bueno, que tinguen un domicili fiscal en un poble de menys de 3.000 habitants, i el que es fa és, bueno, que a partir del 7 de maig, pues, li farien un poc la declaració i li ajudarien a persones que viuen en municipis que tinguin més de 65 anys, que viuen en municipis de menys de 3.000 habitants. I això afectaria, pues, un total de 500 municipis. Bueno, esta medida, el que està clar és que es finalitza perquè ja l'agència tributària ja vol que totes les declaracions se facin per internet. I, bueno, pues un poc això és el que comentem de la renta. Bueno, suposo que ja estem en el mes d'abril i, bueno, se té el mes d'abril, per a final d'abril, se té tot el mes de maig i se té tot el mes de juny per a presentar aquesta declaració de renta. I, bueno, és un poc explicar què és l'IRPF. Bueno, pues l'IRPF, com he comentat, és el major impost que té el govern d'Espanya per a recaudar els ingressos que fan falta per a pagar aquestes despeses. I podríem dir que, bueno, és el rei dels impostos. Detrás ja va l'IVA.
Pues anem a mirar a un altre costat, a una altra part de l'economia. Mirem a Europa, mirem a la locomotora d'Europa, que pareix que està un poc averiada. Alemanya, no sé si ha entrat en recessió, però la veritat és que no està massa bé, no?
Sí, Alemanya va entrar en recessió en el 2023, és a dir, va créixer negativament. Claro, quan jo parlo d'Alemanya ens afecta moltíssim. Primera, perquè quan hi ha un refrán que diu que quan Alemanya se podien dir que es tornude, pues el resto d'Europa se constipa. I bueno, pues ahí estem el problema. Hi ha un molt baix creixement d'Alemanya. Ja la perspectiva del 2024 li donaven un creixement de l'1,3%, 1,3%, ja l'han tornat a baixar i ara pràcticament no creixerà res en el 2024, només creixerà un 0,1%. I recordem també que aquest any 2023 que han tancat el creixement ha sigut negatiu, un 0,3%. Què vol dir això? Bueno, pues que Alemanya pues, no va bé i no va bé, nosaltres encara anem bé, els països mediterranis són els que millor van, però bueno, està afectant a tota Europa i a la llarga tindrem que pagar això. Esperem a veure què passen els tipus d'interès, és a dir, el preu dels diners, que és molt important perquè una economia creixi, i veurem a veure què fa Frankfurt en el mes de juny si ens baixa el preu dels diners o no ens baixa el preu dels diners. Però bueno, ja veurem què passa. Per el que veig, en el que ens ve d'Estats Units, sembla que l'economia americana va molt bé, per tant pot mantenir els tipus d'interès alts. Bueno, Alemanya pues, és un desert, pràcticament. Tractorades d'agricultors en Berlín, aeroports buits en Frankfurt i Hamburgo, en fi, estacions de tren també sense passatgers en Múnich. Bueno, dona pena. Dona pena. Vagues que fan els sindicats per augments de salaris, etc. I, bueno, esta situació està afectant el resto d'Europa, ja que Alemanya, podem dir que és la quarta potència econòmica mundial i la primera europea. I representa quasi el 28% de tot el producte interior brut de la Unió Europea. Com veiem, és importantíssim. I clar, què passa? Que Alemanya està molt interconnectada en França i en Itàlia i està patint això. No estem tant, nosaltres ens estem salvant. Espanya és el país dels quatre que més creixerà en el 2024, que li augmenten un creixement de l'1,9%. Bueno, pues, què estan dient? Per exemple, el Fondo Monetari Internacional, és una institució econòmica important del món, pues, està dient que, bueno, que pràcticament creixerà no res, que el creixement de França serà l'1% i que el d'Itàlia serà el 0,7%. I després, el resto de la zona euro només creixeria un 0,9%. Però, bueno, posteriorment, la OCDE fa unes altres previsions que encara rebaixa més. A França li rebaixa de l'1% al 0,6%, a Itàlia li rebaixa del 0,7% al 0,6% i a l'Eurozona li rebaixa del 0,9% al 0,5%. Claro, què passa? Bueno, pues que se note que Alemanya pues, no va bé i sobretot els països de l'est, els que estan al costat d'Alemanya, són els que més pateixen. I després, qui se salve de la recessió? Doncs tenim Espanya, que li dona un creixement de l'1,9%. Espanya està millor que el resto de la Unió Europea, ja que no depèn tant com Alemanya del gas rus, que el tenia molt barat i ara no en té, i les exportacions a Xina. Els països mediterranis, que érem els pics, és a dir, el que se diuen en cerdos, gorrinos, que ho diuen en valencià, a aquests països que estàvem, que eren Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, pues bueno, érem, lo podien dir, els ports, és a dir, els roïns. Pues bueno, ara som els que més creixen a obsessió d'Itàlia. És a dir, Portugal està creixent molt, Irlanda s'ha convertit en el país que més renta per càpita té, és a dir, va estar en un país que pràcticament està en quiebra i bueno, pues ara està molt bé. Bé, però claro, este creixement dels països mediterranis no serà suficient per a parar, podien dir, la recessió que ens inundarà per Europa. El pes d'Alemanya és molt important, recordem també que he parlat que és el 28% de l'eurozona, i bueno, si no fos per Alemanya, Europa creixeria prou més que el que ha crescut. El cas d'Alemanya, per què no creix? Pues bueno, té dos motius. Una és la inflació, li ha pujat molt el preu dels diners, l'altra és, aquesta pujada de preu dels diners ha perdut poder adquisitiu dels alemans. Per altra banda, afecta això quan tu perds poder adquisitiu, disminueix el consum privat i la capacitat de compra. I després, bueno, tenim el segon motiu, que és la gran dependència que tenim del gas rus, que està molt barat i ja no li ve, perquè inclús li han tancat pràcticament el que eren els tubos que anaven a Alemanya. I després, bueno, l'exportació de Xina, que per Alemanya era un país molt important, recordem que Alemanya és un gran país exportador, i, bueno, aquesta exportació s'està ressentint. I després també tenia molta externalització, és a dir, de la seva indústria, que molts de components se fan en Àsia, cosa que ara no se fa. És a dir, la dependència de Xina i Moscú és molt forta i això pues, li ha fastidiat molt, li està afectant molt a la seva economia. El cost de subministre del gas rus ja no ve a Alemanya per la guerra d'Ucraïna i clar, pues, això és una qüestió òbvia, és a dir, les seves exportacions eren competitives perquè tenia una matèria prima molt barata que ara no la té. I després també hi ha que mirar a Xina, que és el segon país, el segon soci comercial detrás dels mateixos països de la Unió Europea, en què, clar, hi han caigut moltes les exportacions. I després tenen una guerra molt forta, recordem que la setmana passada vam parlar de l'electrificació, sobretot dels cotxes elèctrics. És a dir, hi ha una guerra per a veure qui es predomina en el cotxe elèctric en Europa i en el món, que seria els alemans o els xinos. Bueno, hi ha poca inversió en Alemanya, hi ha gran incertesa política i podrien dir que s'ha tornat menys atractiva per als negocis. És a dir, clar, això pues, bueno, té molts impostos, té molta burocràcia i, bueno, i això és un obstacle molt fort per a la digitalització de l'economia. Hi ha escassa de mà d'obra, no hi ha mà d'obra en Alemanya, ne busquen i no hi ha. I bueno, pues, mos ha provocat una recessió un poc en l'eurozona que depèn molt d'Alemanya. El sud del Mediterrani som els que més creixem. Espanya creixerà un 1,9%, com he comentat, en el 2024. I les previsions de la Unió Europea pues, bueno, diuen que tirarà molt el sud, els països que en teoria eren els més roïns de tots, però bueno, no serà suficient per a compensar la gran caiguda d'Alemanya. Espanya, per exemple, diu que creixerà el 1,9% el 2024, que creixerem en el 2025 el 2%, i, bueno, i també creixerà moltíssim Grècia, Portugal, Malta i Xipre. Que, bueno, això pot haver una cosa positiva en el sentit de que moltes inversions que anaven cap a Alemanya pues, doncs, vindran als països mediterranis. I ja ho han vist en l'última, per exemple, la inversió de Xina, de l'empresa Xina, en què invertís en l'antiga Nissan i fabricarà un cotxe elèctric i recuperarà molts de llocs de treball. Bueno, i després tenim també lo de les bateries de Volkswagen en segon, etc. És a dir, Espanya s'està beneficiant molt de lo que és les inversions estrangeres que mos venen, en vez d'anar a Alemanya i al centre d'Europa, pues mos estan venint al Mediterrani i Espanya és un dels que més recebís esta inversió. Bueno, però com he comentat, és a dir, el creixement de la zona euro és escàs i ja ha entrat en recessió el que és la zona euro. Recordem que la zona euro no és la Unió Europea, ja que la Unió Europea són 27 països i la zona euro són 19. Ja són els països que tenen l'euro. I, clar, això és més fàcil de medir que tota la Unió Europea. Però, bueno, la zona euro ja oficialment també ha entrat en recessió, la mitja, és a dir, creixerà negativament. I, bueno, pues lo que està clar és que la renta per càpita d'Europa ha disminuït respecte als Estats Units. Els Estats Units creix i, bueno, pues n'hi ha que millorar la productivitat i, sobretot, n'hi ha que potenciar, sobretot, el mercat únic que tenim, que són de més de 300 milions, que seria potenciar i llevar-li les barreres que molts de països estan ficant. És a dir, en resumen, per anar millor tenim que fer més Europa. I, bueno, pues això és el que podem comentar d'Alemanya.
I de la bolsa, què me contes de la bolsa?
Pues bueno, la bolsa a nivell mundial, a nivell europeu i mundial ha baixat, és a dir, primera, la bolsa, la Reserva Federal dels Estats Units s'allunya de la baixada del tipus d'interès. Recordem que bueno, que quan hi ha molta inflació i entonces bueno, pues hi ha molta inflació i l'economia no va molt no xute molt bé, pues lo lògic és que pugin el tipus d'interès. En aquest cas és que a pesar de tenir un tipus d'interès alt, com és la Reserva Federal dels Estats Units, pues, l'economia va prou bé, per tant, no hi ha necessitat de baixar el tipus d'interès. I, clar, això s'allunya un poc d'aquesta baixada de tipus d'interès dels Estats Units. I Europa sempre l'està imitant, que no tinguin que imitar tant als Estats Units en el que és la política monetària de l'euro. Però, bueno, així n'està. Llavors, la bolsa americana, mal, és a dir, el Nasdaq que té les empreses més tecnològiques, pues, ha baixat un 5,52% la bolsa en Nova York, i el bono dels Estats Units està arribant al 5%, és a dir, sempre és el mateix. Quan la deuda puja, la bolsa baixa, i quan la bolsa puja, la deuda baixa, és a dir, perquè els inversors se decanten per la renta fixa o bé per la renta variable. És a dir, la renta variable són les accions i la renta física és la deuda. És a dir, si jo en accions estic perdent diners, me'n vaig a la renta fixa, que me dona un tipus d'interès seguret. I en canvi, pues, bueno, si la renta fixa baixa, pues, la bolsa normalment puja. Pues, bueno, el bono dels Estats Units ja està rosant el 5%. Això vol dir que no estan bé. Les bolses europees, el DAX alemà ha baixat un 1,08%, el CAC francès ha pujat un 0,14 i el MIB italià també ha pujat un 0,47. En canvi, el FAIX i el britànic mos ha baixat el 1,25. En canvi, l'IBEX esta setmana mos ha pujat un 0,41%. Sobretot gràcies a la banca i a Naturgy. Recordem que el que és Naturgy, pues esta setmana ha sigut la que més ha pujat, que ha pujat un 10,28%. Recordem que Naturgy és la tercera la tercera elèctrica d'energia d'Espanya, darrere de Telefònica i d'Endesa, i bueno, pues està en la OPA perquè d'estos àrabes pareix que se vulguin quedar en totes les empreses espanyoles. És a dir, hi ha una OPA del 100% sobre Naturgy del govern de Emiratos. L'empresa se diu TACA. I bueno, pues esta OPA pues és conflictiva perquè el govern d'Espanya ja està dient que, bueno, que aquesta empresa és estratègica. Recordem que Naturgy és l'antiga gas natural i és la tercera elèctrica. I bueno, i ahir, pues, aquesta OPA, claro, pues com se va, si se fa una OPA, se pagaran molt bé aquestes accions, pues les accions han pujat molt de Naturgy. També han pujat els bancs, per exemple, el Bank Inter ha pujat un 5,99% pels resultats trimestrals que han anat molt bé. Recordem que a la banca li beneficia molt el tipus d'interès alt, és a dir, perquè poden donar préstecs més cars i pagar molt poc el passiu, és a dir, el que depositem per nosaltres. Entonces, tenen molt de marge ara. El Sabadell també ha pujat un 3,13, el CaixaBank ha pujat 2,96 i BBVA ha pujat 1,54. També han pujat IAG, que és l'empresa de l'empresa d'aviació d'Iberia, i Melia, que també ens ha pujat el prou, ja és una empresa turística. Per contra, ens ha baixat ArcelorMittal, la de l'Acer, i Acerinox també de l'Acer. Ha baixat 7,39% i 5,39%. Bé, se manté l'atenció en Orient Mitjà per l'atac d'Israel que ha fet a Iran. Sembla que ha sigut més grat, és a dir, que no ha sigut una cosa per a ells que als Estats Units li va pegar bronca. Hi ha bombardejat alguna zona, podien dir, que d'on estem fent la bomba atòmica, que me sembla bé, que estan controlant molt bé perquè Iran no tingui aquesta bomba atòmica, i no ha fet, bueno, ha sigut una reacció, podien dir, per gràcies a Estats Units, mesurada, i entonces no afecta tant el que hagués pogut passar. Perquè, clar, una guerra oberta en Iran seria terrible. Recordem que Israel ja té una guerra en lo que és la franja de Gaza, i ara pues, només li falta una guerra d'Iran. Bueno, el mercat de la deuda, el bono espanyol a 10 anys està en el 3,3%, l'alemà està al 2,5% i el bono de USA que he comentat pues, ha pujat quasi al 4,9%. I un poc resumint com ha anat la bolsa europea i mundial i espanyola, pues, bueno, tenim l'IBEX que ens ha pujat un 0,41%, se queden 10.629 punts, el DAX alemà ens baixa 1,08, el FAIX britànic ens baixa 1,25, el CAC francès puja 0,14, el FAIX italià puja 0,47, el Nikkei japonès baixa moltíssim, un 6,5%, la bolsa de Xina, el Hang Seng, baixa quasi el 3%, 2,98%, el Dow Jones ens baixa el 1% i el Nasdaq, on estan els valors tecnològics, ens baixa un 5,52% en Amèrica, en la bolsa americana. I bueno, quins han sigut els 5 millors valors? Pues ha sigut Naturgy, com hem comentat, per l'OPA de TACA, que puja un 10,28%, Bank Inter 5,91% puja, IAG puja 3,52%, Sabadell puja 3,13% i CaixaBank puja 2,95%. I què són els pitjors valors? Pues ArcelorMittal mos ha baixat 7,39%, Repsol mos baixa 5,86%, Acerinox baixa 5,37%, Fluida baixa 3,51% i Rovira mos baixa 3,47%. I bueno, pues això és el que podem comentar de la setmana. La renta, l'IRPF, l'impost de la renta a les persones físiques, que és el que he comentat, he fet un poc d'història de professor, parlant un poc dels impostos, que són els impostos i que són els ingressos i els tributs, i després he fet un poc quina serà la campanya de renta, en fi, per damunt. I després, bueno, parlem un poc de la nostra Alemanya, recordem que depenem molt, que és la quarta potència econòmica mundial, Alemanya, i la primera potència econòmica europea, l'Índia li estan endarrere perquè és la quinta potència econòmica mundial. Recordem quines són les potències econòmiques mundials, les que més producte interior brut tenen. Tenim Estats Units, primer, Xina, segon, Japó, tercer, Alemanya, quart, Índia, que va pujant moltíssim, que ja és la quinta. Bueno, pues, l'Alemanya, quarta potència econòmica mundial i primera europea, que té més del 28% del producte interior brut d'Europa, pues, estan molt malament i, està afectant a molts de països. No afecta tant a Espanya, però bueno, a la llarga ens podrà afectar també. I després, per altra banda, pues, bueno, no res més, ja. Hem parlat de la borsa i me despedís.
Hasta la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Els asiàtics estan, que se n'ixen, estan ocupant i copant els primers llocs en les classificacions.
Els d'Aràbia Saudí mos estan fent unes opes terribles.
No, això, els àrabs mos sopen a nosaltres i els asiàtics estan així creixent, però moltíssim,
bueno,
a tot arreu.
Estem a Europa, Europa ja no som el centre del món, això ja ho he dit alguna vegada, i ja el centre del món d'ací molt poc ja s'està fent Àsia. Recordem, segona potència mundial, Xina, quinta potència mundial, Índia. Països impressionants de població. Recordem que Índia ja ha passat en població a Índia. Té més de 1.400 milions d'habitants. Que les seues eleccions duren almenys 3 mesos per recomptar. Però ojo, perquè és terrible. El país més gran democràticament del món. I després, bueno, que crec que serà la... Bueno, jo sempre ho he dit, Índia, si no canvia, serà, pues, bueno, la que verdament supere a Xina en lo que és el producte interior brut. I després tenim Xina, que és 1.200 milions. És a dir, aquests dos països tenen més del 25% de la població mundial. És a dir, bueno, pues, Índia, què diré, Àsia, pues, bueno, Tailàndia, Vietnam, etcètera. Pues bueno, l'economia del món se traslada d'Europa i d'Amèrica poc a poc cap a Àsia.
Julià, moltes gràcies per acompanyar-nos. T'esperem la setmana que ve.
Pues moltes gràcies als oients per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.